Mobilitat 2022, l'any de l'impuls al tren de la Costa Brava, amb Anna Salvador.
El 2021, a nivell mediambiental, el Baix Empordà ha estat marcat per una gran quantitat de projectes urbanístics i per l'oposició que sovint han causat per part de les plataformes ecologistes. En aquest programa especial farem balanç de l'any i parlarem de projectes com el Parc Eòlic Marí, però també d'altres com el Tren Tram de la Costa Brava, dos projectes que han nascut o renascut aquest any amb molta força. Sobre aquest últim parlarem amb la portaveu de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, que són promotors del projecte del tren. Així doncs, sabrem en quin punt es troba el projecte i què es pot esperar que passi el 2022. Durant el programa també parlarem amb la plataforma ecologista SOS Costa Brava per saber com valoren aquest any i quina situació urbanística ens deixa el 2021 a la comarca.
2021-2022 a Ràdio Capital.
I és que el 2021 ha estat un any mogut pel que fa a temes d'ecologisme i urbanisme. L'any va començar, de fet, amb la publicació del nou Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del litoral gironí el mes de gener, conegut com el Pla de Protecció de la Costa Brava. Aquest va ser un pas important perquè es van analitzar molts els municipis del Baix Empordà i es va evitar la construcció d'uns 15.000 habitatges. Tot i això, és un pla que no ha agradat a alguns ajuntaments de la Costa Brava. Pals, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Castellplatja d'Aro es van unir per presentar-hi al·legacions. Entre altres, asseguren que hi va haver una infracció al principi d'autonomia municipal i que es va vulnerar el caràcter reglat de les llicències. A més, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va assenyalar que li falta claredat, cosa que podria causar inseguretat jurídica.
Perquè l'otorgament d'una llicència urbanística és un acte reglat. O compleixes o no compleixes. No hi ha marge a la discrecionalitat. No hi ha marge a que ens agradi més o menys un projecte ni en els polítics ni en els tècnics de cadascun dels ajuntaments. I això genera seguretat jurídica, que no sigui un acte discrecional, sinó que sigui un acte reglat. Complim o no complim la norma? I per això demanem que aquesta norma sigui clara. No volem incórrer en responsabilitats patrimonials que no ens corresponen. No ens corresponen com a aplicadors de la norma que som.
A aquestes declaracions, el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, els va contestar que el Pla Director Urbanístic és una gran fita, un planejament vigent i que va ser el resultat de molta feina.
És un planejament vigent que ha comportat moltíssima feina. Hi ha hagut una feina de preparació, un abans de pla, hi ha hagut converses amb els ajuntaments, amb tots els ajuntaments, hi ha hagut informació pública i al final hi ha hagut aquesta aprovació del Pla Director de Sòls No Sostenibles, insisteixo, una gran fita de protecció del nostre litoral. Per tant, això és planejament vigent. No hi ha dubtes al voltant de l'aplicació en llicència municipal o de qualsevol altre tipus al voltant de el que representa el planejament vigent. No hi pot haver dubte.
Aquesta reacció dels ajuntaments tampoc va agradar als ecologistes de SOS Costa Brava, que per la seva banda creuen que el pla director no és prou ampli. De seguida en parlarem amb Eduard de Ribot, portador de la plataforma. També el mes de gener naixia un projecte del que hem anat parlant tot l'any. És el Parc Eòlic Marí Flotant, projectat a la zona del Golf de Roses. Un projecte que preveu 35 molins aerogeneradors i que ha aixecat moltíssima oposició. De fet, arran de la seva presentació, sorgia la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, que defensa que el Parc Eòlic Marí és una invasió de l'Empordà. Hem anat parlant constantment del projecte al llarg de l'any, actualitzant les posicions de les dues bandes. L'última novetat ha estat aquest mateix mes de desembre, quan el projecte ha arribat a la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament, amb les compareixences dels promotors del projecte i dels seus detractors. Per part de la plataforma contrària, el seu vicepresident Jordi Puigjoan va assegurar que el seu objectiu és aturar completament el projecte.
Dic que parlo en nom de les més de 30 associacions a la qual d'empresaris, de pagesos, de comunitats de regants, de clubs nàutics, de tot dels proteccionistes, d'associacions culturals de l'Empordà, que ens hem aplegat amb aquesta entitat jurídica amb personalitat pròpia, que és la plataforma, per fer front, per fer les al·legacions, per anar en contra d'aquest macroparc. No defallirem i arribarem fins a l'últim dels possibles possibilitats que tinguem per anar contra aquest macroparc, perquè creiem que és contraproduent per l'Empordà.
Per part dels promotors, però, Sergi Ametller va defensar el projecte Tramuntana i va assegurar que les investigacions fetes fins ara constaten que és compatible amb el territori.
Aquest projecte que estem debatent avui no és una mega instal·lació. No ho és. S'estan fent projectes d'eòlica marina a tota Europa i també amb el Mediterrani. Catalunya s'haurà de plantejar sumar-se amb aquesta iniciativa i aprofitar les oportunitats existents o bé convertir-se en l'excepció i dependre de l'energia que altres regions s'estan esforçant.
Actualment els promotors treballen la possibilitat d'implementar una prova pilot amb només 5 molins. Tot i això, sembla que per poder tirar endavant el projecte necessiten un suport del territori que ara mateix no tenen. 20 ajuntaments gironins i més de 20.000 persones han mostrat el seu rebuig al projecte. Així doncs, aquest és un dels projectes que també ens emportem el 2022 i que haurem de veure com evoluciona. A part d'aquest tema, però, n'hi ha hagut molts més. Estem parlant de projectes urbanístics a nivell municipal, sobretot els que han causat més polèmica amb els ecologistes. N'hi ha que ja fa temps que duren, com la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell o la pedrera de Santiga de Begur. Però al llarg d'aquest 2021 també hem conegut molts projectes nous, com ara l'ampliació de la Marina de Port d'Aro o la construcció d'una urbanització de 52 cases a prop de la platja de Sarriera de Begur. Precisament aquest últim va fer que Ecologistes en Acció otorgués a Begur aquest any una bandera negra en el seu últim informe, símbol de contaminació o mala gestió de plans urbanístics. Així doncs, sens dubte, el 2021 ha estat un any molt mogut pel que fa a temes d'urbanisme i ecologisme. Per posar una mica d'ordre i poder fer una valoració global d'aquest any, parlem ara amb Eduard de Ribot, advocat i portaveu de la plataforma ecologista SOS Costa Brava. Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Teniu aquesta sensació realment de que hi ha hagut o hi ha molts temes i projectes urbanístics sobre la taula aquest any?
Sí, sí, això és evident. La Costa Brava està en plena ebullició urbanística i constructora. I la prova són els 10 diferents procediments judicials que han impulsat les entitats aplegades a SOS Costa Brava. 4 recursos contenciosos a Begur, 2 a Palafrugell, 2 a Palamós, 1 a Cadaqués, la famosa C31, la prolongació de l'autopista a Lloret, està clar que... i 2 contenciosos també a Palamós, vull dir que és així. I a sobre tenim el projecte, el macroprojecte d'ampliació de la Marina Port d'Aro.
De seguida, bueno, destacarem alguns d'aquests projectes en concret per entrar-hi una mica més detall, però abans et volia preguntar, ja que has posat aquí uns temes sobre la taula i a la vostra web també indiqueu que hi ha 16 conflictes oberts de la Costa Brava, d'aquests, al Baix Empordà, n'hi ha algun que us preocupi especialment o que destaqui per alguna raó?
Bueno, en aquests moments el que més ens preocupa és el projecte d'ampliació de la Marina Port d'Aro per la seva dimensió. Estem parlant de gairebé 400 nous habitatges i un hotel i de posar en perill una pineda de 13 hectàrees a primera línia de mar, a la desembocadura del Ridaura. Per tant, l'impacte ambiental d'aquest projecte, que has de tirar endavant, seria extraordinari. I amb un supòsit com estem d'emergència climàtica, per nosaltres és inadmissible doncs, que s'aprovi aquest projecte. Per tant, hem fet al·legacions fa molt poc, en tràmit d'informació pública, i estem convençuts, bé, confiem que han de prosperar i que aquest projecte s'aturi.
Sí, el vostre objectiu seria esperar què diuen aquestes al·legacions que heu presentat i aturar el projecte totalment. Esteu en alguna negociació o heu parlat amb alguna autoritat sobre aquest tema?
No tenim cap negociació oberta. Sí que ens hem reunit amb l'Ajuntament de Platja d'Aro, de Castellplatja d'Aro, per explicar-los i exposar-los el nostre plantejament i el explicar doncs, la gravetat de l'impacte ambiental d'aquesta obra i intentar que doncs, es posicioni en contra del projecte. Però no tenim cap negociació oberta.
Aquest és un dels temes potser més actuals, no? Un dels projectes més actuals. De fet, aquest mateix mes de desembre heu fet alguna actuació reivindicativa, em sembla. Teniu pensat seguir fer-ne mentre espereu la resolució de tot plegat?
Sí, és possible que es facin noves accions a l'indret per mostrar doncs, el valor ornitològic. Hi ha molta presència d'avifauna, és interessant per conèixer els valors ambientals que encara hi ha en aquest espai. A part d'això, doncs, ja sabeu que tenim SOS Costa Brava doncs, la campanya oberta per salvar les pinedes. I en aquest moment tenim doncs, conflictes per intentar impedir que es destrueixin bé, quasi totes les pinedes mediterrànies que hi ha a primera línia de mar en zones molt properes a nuclis urbans. No? I tenim doncs, en joc, sobretot, ara la pineda del càmping La Fosca, que s'ha començat el projecte d'urbanització, que comportarà, si no ho aturem, doncs, la implantació de 13 habitatges unifamiliars i dos blocs amb 42, crec, apartaments en aquesta pineda. O bé, tenim la lluita, en aquest cas, a Llançà, al Farella, també una gran pineda, primera línia de mar, que serà substituïda per 5 blocs amb un hotel i tenim doncs, el, en risc la pineda de Calella de Palafrugell, el Canadell, que si no es canvia el planejament doncs serà un nou polígon d'actuació urbanística amb sòl urbà i desapareixerà aquella pineda i apareixeran 50 habitatges. I d'altres pinedes també en perill, a Tamariu, etc. Per tant, estem molt preocupats amb el futur de la Costa Brava.
Clar, el tema de les pinedes és especialment important perquè clar, és un espai que s'hauria de conservar en principi, però que està en perill, com tu dius.
Sí, nosaltres, per explicar-ho i que la gent ho entengui, venim a dir que aquestes pinedes de primera línia de mar i molt amb un entorn ja bastant urbà són com els nostres pulmons. Són els pulmons que ens queden ara, la capacitat de poder seguir respirant en aquesta primera línia de mar. Si les arrasen, si les transformen en més formigó, doncs al final no podrem ni respirar, no tindrem oxigen.
Clar, la pregunta que em sorgeix a mi quan t'escolto dir doncs, aquesta quantitat tan gran d'habitatges que es volen construir és què es pot fer per intentar aturar això que sembla tan i tan i tan gran?
Bé, es pot fer una cosa molt senzilla, que és modificar els planejaments. Justament al Baix Empordà, on hi ha més pinedes en risc, és en aquells municipis on el pla director no hi va entrar perquè eren municipis que tenien un planejament força recent. I parlem això de Platja d'Aro, parlem de Palamós, parlem de Palafrugell. És a dir, el pla director aquí no els hi ha salvat res, no els hi ha desclassificat res. I els ajuntaments a sobre han impugnat i han fet un requeriment d'anul·lació del pla director per discutir la normativa d'integració paisatgística. Nosaltres diguem, si els ajuntaments estan per defensar la Costa Brava, si és així, el que han de fer és adoptar acords de ple, suspendre el planejament vigent en aquestes pinedes que estan amenaçades i prendre's un any per estudiar la reforma del planejament i impedir que es desenvolupin. Per tant, si tenen voluntat política, poden adoptar aquest acord per estudiar la reforma del planejament. I si volen salvar les pinedes, ho poden fer. Una altra cosa és que han de decidir que ho volen fer. La gent és claríssim, les entitats ecologistes és claríssim, les associacions de veïns, la gent que s'estima el territori, és evident que el que vol és que salvin les pinedes. Llavors veurem, doncs, què fan els ajuntaments, si les volen salvar o prefereixen que siguin substituïdes per blocs d'apartaments.
Eduard, ara mencionaves un dels punts, un altre dels punts que volia tractar en aquesta conversa. Sobre el repàs del 2021, hem de parlar d'aquest nou pla director que ara comentaves, que es va publicar a principis d'any i que va revisar més de 160 sectors i va evitar la construcció de 15.000 habitatges. Tot i això, com deies tu, creieu que es queda curt, no?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit, que era un gran pas, però insuficient. I sempre havíem dit aquest defecte, que hi havia 5 municipis que quedaven al marge, que eren Platja d'Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell i Castelló d'Empúries, amb un potencial urbanístic molt fort. I aquest era un error de principi del pla director, que tenia que ser subsanat doncs, amb voluntat política dels ajuntaments. I els ajuntaments aquí no volen modificar els plans o no estan fent res en aquest sentit. Una altra pineda, bé, pineda i Sureda que està en risc és també Palafrugell, a Llafranc, concretament, a la muntanya de Sant Sebastià.
Sí.
I l'Ajuntament de Palafrugell, amb qui ens hem reunit reiteradament i on hem presentat peticions de protecció d'aquesta zona per impedir que es facin els 17, em sembla que són habitatges que s'hi poden fer, des de fa més de 3 anys que ho tenen sobre la taula i no ho tramiten. Per tant, és lamentable, però alguns consistoris no volen fer res per preservar el territori, per modificar els seus plans i per intentar salvar aquests espais d'interès natural, paisatgístic, indispensables per la qualitat de vida del ciutadà, al final.
Clar, aquesta posició d'alguns ajuntaments que comentes és molt limitant, no?, a nivell de protecció de la Costa Brava. És com que tanca moltes portes respecte a coses que es podrien fer per solucionar problemes.
Els ajuntaments tenen autonomia local i tenen plena capacitat per modificar els seus plans. Per tant, si volen, poden. La Generalitat, estic segur que la Comissió d'Urbanisme de Girona, si els hi arriben peticions de modificació del planejament aprovades inicial i provisionalment per part dels ajuntaments de la Costa Brava, la Comissió d'Urbanisme de Girona estarà encantada d'adoptar l'acord final, que és d'aprovació definitiva. De fet, el mateix pla director en la memòria explica que la feina del pla director és una feina de caràcter supralocal, és quan l'interès de preservació del territori supera l'interès local, és a dir, són zones de gran valor paisatgístic. Però el fet de que no hagin el pla director preservat aquelles àrees perquè no hi ha entrat no impedeix que si l'autonomia local, si l'Ajuntament vol, ho faci, perquè seria, diguem, una preservació de caràcter local i ho poden fer perfectament. Els hi falta voluntat política.
Un d'aquests ajuntaments als que els hi falta voluntat política podria ser el de Begur, per exemple, que ha estat molt protagonista aquest any.
Sí, a l'Ajuntament de Begur no té absolutament cap voluntat política de defensar les muntanyes de Begur i el seu territori. Cada dia ho està mostrant. I ha sigut doncs, l'ajuntament més beligerant o dels més beligerants contra el pla director. De fet, a Begur, justament, tenim no un, sinó 4 conflictes.
Sí.
A la Pedrera Santiga, la primera, bé, un antic espai forestal, una antiga pedrera que es tenia que restaurar, no sols no la restauren, sinó que la requalifiquen i permeten la seva edificació. Els jardins de Sarriera Living, a Sarriera, a Begur, 52 habitatges destruint un vessant de muntanya i urbanitzant-ho amb grans pendents. A Port d'Espí, just a dalt de la petita platja, amb un penya-segat, doncs un macroxalet, i per no dir ja el cas de Montcal, que és el més greu. Provar una urbanització en zona PEIN és absolutament inadmissible. Però encara ho és més quan els jutjats contenciosos de Girona aturen una obra justament per afectar zona PEIN, encara ho fan com a mesura cautelar, i que sigui l'Ajuntament de Begur qui impugni aquella resolució judicial que el que fa és defensar el PEIN. Uh-huh. El pla director va demanar a l'Ajuntament de Begur que preservés aquesta zona de Montcal i que no deixés edificar la part alta del vessant aquest de muntanya. Doncs l'Ajuntament de Begur ha aprovat inicialment la modificació del pla parcial que continua permetent edificar en aquella zona. L'únic que fa és baixar uns pocs metres la cota edificatòria. No té cap voluntat política l'Ajuntament de Begur de preservar el seu territori. Al revés, vull dir, sembla una immobiliària.
Clar, en aquest cas en concret, per exemple, ara ho comentaves, Santiga, Sarriera Living, són projectes que han fet un dany irreparable al territori?
Bé, el dany és evident que és molt greu, perquè s'ha deforestat totalment una zona, hi ha hagut grans moviments de terres. El que passa és que a Santiga, bé, el procediment judicial que està en marxa, una de les pretensions és que es restauri. I si prosperés, si es considerés il·legal doncs, el pla parcial i es considerés contrari a dret les llicències atorgades, caldria enderrocar i restaurar tot allò alterat.
I com s'arriba a aquest punt? Vull dir, quins passos caldria seguir?
Són els que estem seguint, que és tramitar un recurs contenciós i que arribi a sentència i que la sentència ens doni la raó. No són temes senzills, però aquí estem.
Sí, de cares al 2022 també esperem...
La nostra pretensió és l'enderroc.
D'acord. També esperem resultats en aquest projecte, no? A veure una resolució en aquest sentit, també.
Sí, sí, efectivament, el recurs contenciós de la Pedrera Santiga doncs, està en fase de prova i, de fet, doncs, pel proper mes de gener, que ja ha assenyalat doncs, judici.
Perfecte. Doncs, si et sembla, tanquem ara aquest bloc i passem a parlar de, probablement, el projecte del que més s'ha parlat aquest any, que ha estat el Parc Eòlic Marí, projectat al Golf de Roses, al Parc Tramuntana. És un projecte que ha nascut aquest any i que ha rebut molta oposició del territori. També saber què passarà amb aquest projecte, suposo que és una de les grans incògnites del 2022. Si et sembla, recordem-lo una mica, per què hi ha tanta oposició i què suposaria aquest projecte pel territori?
Bé, aquest és un macroprojecte, no? Un gran parc eòlic marí d'una dimensió excepcional, desproporcionat, que afecta doncs un gran camp, tota la badia de Roses. Bé, està instal·lat a prop d'uns 15 quilòmetres de distància després de la gran oposició, perquè inicialment era molt més proper. Uh-huh. Bé, la plataforma Stop el Macroparc parla molt sempre de l'impacte paisatgístic,
sí.
Però nosaltres estem molt preocupats amb el que és l'impacte ambiental. Doncs aquesta s'afectaria on te va aquest macroparc marí, doncs una zona que és una ruta de cetacis marins, de grans cetacis, i té un gran valor ambiental. De fet, era una àrea que fins ara estava prohibit aquest tipus d'instal·lacions i que s'ha modificat doncs, aquesta prohibició, aquest ús incompatible, ara de repent s'ha requalificat i és compatible. Hi haurà problemes amb les línies d'evacuació, hi ha problemes doncs, de la tecnologia, si és segura o no, són aquests grans molins eòlics de dimensió com la Torre Eiffel o com el massís del Montgrí, per entendre'ns. Són flotants, han d'anar doncs, anclats amb unes importants estructures i tot això afectarà el medi marí, sens dubte. I ens preocupa molt, ens preocupa molt. Escalfarà probablement doncs, el fons marí, hi ha radiacions, hi ha soroll, hi ha contaminació acústica i després l'impacte de la línia d'alta tensió, no? I de l'estació transformadora que s'haurà de fer. Vull dir, ens sembla un projecte desmesurat. Però insisteixo, no només pel impacte paisatgístic, sobretot per l'impacte ambiental a les reserves marines, en la zona de pas de cetacis, etc.
Sí, està bé destacar aquestes dues dimensions, que a vegades aquesta queda més amagada. Hi ha hagut molt de debat...
Si no recordo malament, s'hi han pronunciat més d'un centenar de científics experts en biologia marina en contra del projecte. Doncs, per tant, com a mínim, hem de ser conscients que és molt preocupant.
Deia que hi ha hagut molt de debat, molts passos endavant i passos enrere pels dos bàndols. En quin punt es troba ara mateix el projecte? No sé si ho sabeu.
Bé, nosaltres sabem que s'ha fet una informació pública recent sobre aquesta requalificació i també sabem que el promotor ha fet les consultes prèvies per conèixer el contingut de l'estudi d'impacte ambiental que ha d'elaborar. I aquí estem. De totes maneres, diguem que SOS Costa Brava aquest no és un tema en el que porti la iniciativa. Aquest el porta una plataforma que es diu Stop Parc Eòlic Marí i, per tant, són els seus representants els més, els que coneixen més a fons el tema i que s'hi poden pronunciar. Nosaltres, però, afegeixo i insisteixo, el que ens preocupa és, sobretot, l'impacte ambiental en el medi marí.
I per tancar també aquest tema... Creieu que s'arribarà a fer aquest projecte? És una opinió personal, però ho veieu possible que s'acabi fent?
Jo sempre sóc de tarannà optimista. Jo penso que hi ha molts motius per oposar-s'hi i molts motius per considerar que és un projecte inadequat, incompatible ambientalment pels seus impactes negatius Llavors, al principi, per una instal·lació que té impacte al medi ambient, al principi, per acceptar-la, és que es faci en el lloc de menor impacte ambiental. I està clar que en el lloc on s'ha projectat, l'impacte és incompatible. Haurien de buscar altres zones. També és veritat que cada vegada, no, van baixant, o sigui, van començar parlant de molts més molins, sí. Van començar parlant de molta menor distància a la costa i bé, sembla que van reestructurant el projecte. Nosaltres confiem en que es digui que no i en qualsevol cas estem convençuts de que s'impugnarà per intentar impedir que aquesta instal·lació es faci.
Perfecte, Eduard, queda
clar. És un tema de l'Estat, per tant, no és senzill.
Clar, no, hi ha molt de procés.
S'hauria de comptar també amb la col·laboració de la Generalitat, que tampoc està clara.
Bueno, doncs el que dèiem, una gran incògnita pel 2022, de veure com acaba aquest tema. Si et sembla, deixem els projectes de banda i ja per anar acabant et volia preguntar també pels avenços de la mateixa plataforma SOS Costa Brava aquest any, Eduard. Al llarg d'aquest 2021, per exemple, s'ha creat la plataforma Amics Internacionals de la Costa Brava. Quins projectes destacaries sí, o quins passos endavant destacaries de la plataforma?
Bé, nosaltres sempre intentem actuar, però sempre que hi hagi un grup local que doni suport en les lluites que tenim. I ens vam dedicar a explicar a fons què passava a Platja d'Aro. I al descobrir el que passava a Platja d'Aro, doncs hi va haver molts estrangers a Platja d'Aro, també llançà quan l'atac, diguem, el projecte de la Farella llançà, que afectava la Pineda, com l'ampliació de la Marina a Platja d'Aro, ha despertat a molta gent que estima la Costa Brava, que són de nacionalitats diverses, estrangers, i que han volgut doncs, impulsar aquesta petita plataforma o agrupació d'amics de SOS Costa Brava internacional. I bé, nosaltres encantats d'ajudar-los i de col·laborar amb ells i tenir doncs, una base internacional ens va molt bé.
Perfecte. Bé, doncs, de cares al 2022, que és l'any que ara entrem, teniu alguns objectius plantejats o algun projecte en concret que ens puguis avançar una mica?
Bé, nosaltres ara mateix hi ha el gran projecte del 2022 és aconseguir que es posi en marxa d'una vegada per totes el Conservatori del Litoral, que és una reivindicació de SOS Costa Brava, que seria la creació d'un organisme públic que comprés territori, que comprés espais naturals per preservar-los. Nosaltres diguem que Catalunya, després de 40 anys de tenir un Institut Català del Sòl que l'únic que fa és comprar terrenys per urbanitzar-los i per fer polígons industrials o per fer política d'habitatge, doncs en plena emergència climàtica, en aquest moment, és indispensable disposar d'un organisme que el que faci és comprar terrenys per salvar-los, per preservar-los. Això vam aconseguir que el Parlament de Catalunya, amb una disposició addicional de la llei d'ordenació del litoral, doncs colés aquesta reivindicació nostra i teòricament s'havia de desenvolupar i executar en un any. Ha passat l'any i encara no s'ha fet i nosaltres confiem que el 2022 serà l'any de creació del Conservatori del Litoral, que és una eina exitosa, per exemple, a la Catalunya Nord i a França. A França, més del 30% del litoral francès està adquirit i gestionat pel Conservatoire du Littoral de Rivage-Lacustre, que és l'eina que tenen a la Catalunya Nord, que ha servit doncs, per protegir bona part de Cervera de la Marenda, Banyuls, etc. I ja seria hora doncs, que Catalunya es dotés d'uns mínims fons per comprar terreny, no per destruir-lo, no per urbanitzar-lo, no per edificar-lo, sinó per preservar-lo i perquè sigui la reserva d'aire i de natura i de biodiversitat que tots necessitem. I si tinguéssim aquest conservatori al litoral, segurament totes aquestes pinedes, tots aquests espais que estan en risc, doncs ens podrien ajudar a preservar-los i acabar de decidir en els ajuntaments que hi ha un altre urbanisme possible i una altra política d'ordenació del territori que no sigui la de destruir i seguir ocupant i urbanitzant de forma indefinida el nostre litoral.
D'acord, perfecte.
Sí, a part d'aquesta gran, diguem, lluita de fons, que és la creació del Conservatori del Litoral, sí, sí que hem endegat doncs, recentment doncs, una sèrie d'impugnacions de llicències d'obres a Sant Feliu de Guíxols, a Punta Brava, doncs, on s'està permetent darrerament edificar amb un impacte ambiental i paisatgístic extraordinari.
Molt bé, doncs Eduard de Ribot, portaveu de plataforma SOS Costa Brava, gràcies per passar per Ràdio Capital i ajudar-nos a crear aquest mapa tan ampli de projectes, objectius i resolucions que podem esperar pel 2022. Gràcies i que tinguis molt bon any nou.
A vosaltres, bon any.
Què ha passat i què ha de passar? Ho analitza la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
Bé, doncs després de parlar amb Eduard de Ribot ja tenim una idea clara de quins han estat els temes essencials pel que fa a urbanisme i medi ambient al Baix Empordà. Tot i això, no podem acabar aquest repàs del 2021 sense parlar d'un altre tema essencial, un projecte que podríem dir que ha renascut aquest any. És el tren tram de la Costa Brava. Per parlar sobre aquest projecte tenim a Ràdio Capital l'Estefania Molina, membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Estefania, com estàs?
Hola, molt bé, Anna. Moltes gràcies per convidar-nos a participar.
Estefania, el tren tram de la Costa Brava és un projecte del que s'ha parlat molt aquest any al Baix Empordà, perquè han passat moltes coses de les que de seguida parlarem. Abans, però, per si algú que ens està escoltant no sap ben bé què és aquest tren i de què consisteix aquest projecte, ens en pots explicar a grans trets de què tracta?
Doncs mira, la nostra proposta és recuperar un projecte que ja l'any 2008 la Diputació de Girona va posar sobre la taula, va fer un estudi que després finalment va quedar en un calaix, i el que proposem és que es recuperi aquest projecte que consisteix en posar en servei un tren tram, que és, com, és una combinació d'un mode de transport que combina el millor d'un tren i el millor d'un tramvia. Per què? Perquè entre poblacions agafa una velocitat elevada de 5 km per hora, però quan entren als pobles baixa la velocitat a uns 30, 20, 30 km per hora i a més no produeix un efecte barrera com podria produir ara, per exemple, un ferrocarril de rodalies. I el que proposem és un recorregut que segueix l'anella de les Gavarres, passant per als diferents municipis i connectant amb el municipi de Girona, amb una freqüència de pas aproximada d'un tren cada 15 minuts en hores punta, vale? I cada mitja hora en hores vall. Creiem que és un mode de transport que ha de vertebrar tot el transport públic d'aquí de la zona, de la Costa Brava, de la comarca del Baix Empordà, i que a més el podem fer arribar també amb una combinació amb autobusos llançadora per connectar amb aquells pobles en els quals no arriba aquest mode de transport.
O sigui, seria una mica com el tram de Barcelona, però un cop fora de la ciutat també pot anar més ràpid com un tren normal.
Efectivament, i a més, el bo que té aquest sistema és que el que el tren no té és que pot salvar pendents fins al 6%. Per tant, doncs, clar, aquí ens trobem en una zona que no estem en una zona plana, sinó que també hi ha pujades i baixades, i el tren tram, la veritat és que és un sistema que s'adequaria molt bé aquí on vivim, perquè pot salvar aquests pendents.
I per què és necessari aquí a la Costa Brava o al Baix Empordà? Com milloraria la situació del servei?
Doncs mira, ara per ara, si mirem unes dades estadístiques publicades per l'IDESCAT, veiem que aquí a la comarca del Baix Empordà la ràtio de vehicles per cada 1.000 habitants s'enfila gairebé als 950. En canvi, en altres comarques on està garantida la connectivitat en transport públic, aquesta xifra es redueix fins als 500-600 vehicles, per exemple, a la comarca del Barcelonès. Clar, això per què ve donat? Doncs bàsicament perquè ara per ara la nostra mobilitat aquí a la comarca no se'ns està garantint amb el transport públic. Tenim un transport públic que va per carretera, amb autocars, que bueno, la gent no l'utilitza perquè no s'està garantint el nostre dret a la mobilitat. Hi ha freqüències molt baixes, es triga molt en fer els trajectes, és car. I, per tant, al final, doncs, això ens obliga que la gent que vivim aquí, doncs, gairebé tothom hagi de tenir un cotxe. I en moltes, moltes famílies hi ha un cotxe, fins i tot hi ha dos o tres, no? L'altre dia fèiem una jornada a Palafrugell i un noi explicava que a casa tenien un cotxe per si de cas, que el tenien allà tancat, imagina't, no?, la despesa que això comporta per les famílies. Tenien un cotxe per si de cas, el principal fallava. Clar, Això el que fa és que cadascú s'està garantint el seu dret a la mobilitat, quan això ho ha de garantir l'administració pública, i comporta una despesa molt important per tothom. Per tant, nosaltres el que reclamem és que de la mateixa manera que la gent que viu a Barcelona té garantit el seu dret a la mobilitat i amb una targeta de 40-50 euros té garantit doncs, tots els seus viatges de tot el mes, nosaltres també puguem gaudir d'aquest dret.
I com és que aquest projecte s'ha tornat a reivindicar aquest any?
Doncs mira, des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic s'ha creat un document a nivell de tot Catalunya explicant quines són les necessitats de ferrocarrils que necessitaríem aquí a Catalunya. I un d'aquests projectes és el tren tram de la Costa Brava. Aleshores, és que dona la casualitat que aquí, en aquest territori, tenim una població de 300.000 persones, que si sumem la de Girona són 400.000, que som l'únic territori de tot Catalunya, amb aquesta població, que no disposem de ni un sol quilòmetre de ferrocarril. I, per tant, des de l'associació hem volgut promoure aquest projecte i ens hem anat sumant diferents persones. Jo sóc de l'associació, un altre company, en Pau Noi, també. Però s'han anat sumant diferents persones que no són de l'entitat, però que també volen reivindicar aquest mode de transport. I aleshores ens hem constituït en una comissió promotora del tren tram, que hem entrat a formar part nosaltres, persones que són ecologistes també, de l'àmbit de l'ecologisme, després també persones que tota la vida han sigut defensores del tren, i aleshores hem format un grup que ens hem unit, casualment, a l'any europeu del ferrocarril, que és aquest any 2021, Exacte. I hem cregut convenient anar a parlar amb els diferents alcaldes, alcaldesses i institucions per recuperar aquest projecte en un moment de crisi climàtica, que ja sabem com està aquest tema, ja sabem que ara mateix estem en un moment que totes les administracions han d'apretar per reduir al màxim les emissions contaminants. A més, sabem que el petroli de fàcil extracció ja ha arribat al seu zènit, amb la qual cosa els combustibles fòssils cada vegada seran més cars, la gasolina cada vegada serà més cara, i per reivindicar el dret a la mobilitat que ara mateix no s'està complint en la nostra comarca. Llavors, amb tot això, ens hem ajuntat aquestes persones i estem tirant endavant aquesta reivindicació.
Clar, aquest tren també, aquest tren tram seria important per al canvi climàtic, no? Entenc. El seu funcionament és diferent als dels cotxes, per exemple.
Efectivament, clar. El bo que té, ara per ara, tota la xarxa ferroviària catalana, tota, ja es mou amb energia verda. És a dir, tota l'electricitat ve d'energies renovables. I, t'estic enganyant, el 99,7, perquè hi ha un tram de ferrocarril que va amb gasoil, no va amb electricitat, ¿vale? Però pràcticament el total de la xarxa ferroviària catalana es mou amb electricitat i prové d'energies renovables. I, a més, el bo que té el ferrocarril és que redueix un 90% el consum energètic respecte a la carretera. Per què? Perquè és un mode de transport molt eficient, que a l'anar sobre raïls, a l'haver-hi menys fregament, necessita menys energia per moure's i transportar més gent. Perquè el bo que té el ferrocarril és que si necessites, per exemple, a les hores punta, saps que l'agafarà més gent, el pots allargar. No pots afegir més combois. I aleshores, això ens està fent que el sistema sigui molt, molt eficient energèticament.
Perfecte. Abans ja ho has mencionat un moment, i és que arran de posar el tema sobre la taula van començar a aparèixer com suports al projecte, no? I la gent s'ha anat pronunciant. Un dels principals suports i un dels més importants suposo que va ser el dels ajuntaments del Baix Empordà que van fer mocions i van donar suport al projecte. Com va anar això una mica?
Nosaltres vam fer un manifest i vam anar fent diferents reunions telemàtiques i quan podíem presencials, perquè clar, amb tot el tema de la pandèmia ha sigut una mica complicat, no?
Sí.
I el que vam fer va ser reunir-nos amb els diferents alcaldes, alcaldesses, regidors, explicar-los la proposta i demanar-los que, sisplau, s'assumessin. La veritat és que ha tingut una molt bona acollida. Hi ha hagut ajuntaments que han fet una moció explícita només reclamant el tren. D'altres han aprofitat també per reclamar un pla de mobilitat per tota la comarca, no?
Sí.
I, a més, s'han sumat a diferents ajuntaments, també el Consell Comarcal i també l'Ajuntament de Girona. I, a banda d'això, fa 3-4 mesos, vam aconseguir que s'aprovés una moció al Parlament de Catalunya per instar el govern de la Generalitat a que estudiés el tren tram de la Costa Brava. Llavors, doncs, bueno, m'ha anat sumant diferents suports a favor, sí.
Suposo que això és bastant important, no?, pel projecte, tenir el consens del territori.
Sí, és molt important perquè, clar, ara per ara, mira, ara fa 15 dies més o menys, ens vam assabentar que el govern de la Generalitat ha fet seu el projecte i ha inclòs per als pressupostos de l'any 2022 una partida pressupostària de 500.000 euros per fer l'avantprojecte, ja. Vull dir que això va en sèrio, eh?
Sí.
I una de les reclamacions que nosaltres fem a la Generalitat és que, sobretot, aquest avantprojecte no es faci des d'un despatx a Barcelona, sinó que es faci també des del territori, tenint en compte, sobretot, a tots els ajuntaments, ja sigui ajuntament per ajuntament o a través del Consell Comarcal, que el Consell Comarcal ja s'ha ofert per aglutinar a tots els ajuntaments, i tenint en compte també a la població que vivim aquí. És molt important que es tingui en compte el territori.
Ara que justament et volia preguntar per el tema dels pressupostos i d'aquests 500.000 euros que es destinaran al tren tram, per què ha de servir exactament aquest mig milió d'euros de l'any que ve? Ho sabeu?
Sí, aquest mig milió d'euros ha de servir per fer l'avantprojecte, que és l'estudi tècnic que mirarà per on ha de passar el tren tram i quina és la seva viabilitat.
D'acord.
Vull dir que és l'estudi important que ha de dir, molt bé, el tren tram ha de passar per aquí, per allà, quantes parades hem de posar, on haurien d'anar les parades i després veure quina és la viabilitat d'aquest sistema.
Formareu part d'aquest estudi des d'aquesta comissió promotora que em comentaves?
Mira, en particular la Generalitat ens ha demanat a l'Associació per a la Promoció del Transport Públic un document. Ara estem en fase de redacció amb els nostres companys que són tècnics i enginyers, que servirà una mica de base per començar a fer l'avantprojecte.
D'acord.
I després el que nosaltres volem, sobretot, és... estem fent una ronda de trucades per formar una comissió mixta de seguiment del projecte, en el que estiguin representats els alcaldes, també societat civil, nosaltres com a comissió promotora i també la Generalitat. Per tant, d'anar fent un seguiment acurat d'aquest projecte.
Suposo que per això que deies d'assegurar-te que es té en compte el territori, no?
Sí, sí, sí. És que és molt important. És molt important que coneguin de primera mà quina és la problemàtica de mobilitat que tenim aquí, de com aquest projecte pot solucionar molt bona part d'aquesta problemàtica.
Sí.
I després també que, bueno, clar, els ajuntaments han de dir la seva. Vull dir, han de dir per on volen que passi, per quins terrenys ha de passar el tren tram. Nosaltres som partidaris que s'aprofitin infraestructures que ja existeixen, com les carreteres i les autovies. Però, bueno, una cosa és el que nosaltres proposem i una altra cosa és després el que es pugui fer. I exactament baixar el nivell del terreny per on ha de passar exactament, on ha d'estar la parada. No? Això ja és feina també de la Generalitat, estudiar-ho, dels tècnics que ho estudiïn, i sobretot amb molta participació dels ajuntaments i de la societat civil d'aquí, de la Costa Brava.
Estefania, una pregunta que no sé si es pot respondre o no realment, però en el cas hipotètic que aquest estudi vagi bé i que es vulgui tirar endavant el projecte, clar, cap a quin any podria estar aquest tren de la tram de la Costa Brava?
És una bona pregunta aquesta. Nosaltres estem treballant amb un plantejament de que en 10 anys aquest sistema ja estigui funcionant.
D'acord.
Pensem que, mira, justament és que és el límit que tenim, perquè la Unió Europea està apretant molt perquè l'any 2030 les emissions de diòxid de carboni es redueixin a la meitat.
Sí.
Llavors hem d'aprofitar aquest moment perquè la Unió Europea, estem segurs que donaran moltes ajudes i moltes subvencions perquè projectes com aquest tirin endavant. Per tant, entre que es fa l'avantprojecte, es fa el projecte es comença a tirar endavant la inversió, nosaltres calculem que d'aquí uns 10 anys aquest sistema ja hauria d'estar funcionant.
D'acord. Perfecte. I ja per acabar, Estefania, ara a curt termini, què podem esperar que passi aquest 2022 amb el projecte del tren?
Doncs el que hem d'esperar que passi és que es faci tots els processos participatius que s'hagin de fer perquè tiri endavant el projecte i es tingui en compte aquí al territori. Nosaltres, per la nostra part, el que estem fent és intentarem fer una xerrada, col·loqui una vegada al mes en cadascun dels municipis. Aquest mes hem fet Palafrugell, Ara, al gener febrer farem Platja d'Aro, farem Palamós, i així anirem fent, perquè el que volem és apropar el projecte a la ciutadania, que la ciutadania se'l senti seu, que tothom que tingui dubtes, aportacions, vingui i les faci. Uh-huh. I després, sobretot, treballar colze a colze amb el Consell Comarcal, que ja han constituït una taula de mobilitat per redactar un pla de mobilitat a tota la comarca. I bé, i anar sumant durant aquest 2022 tots els esforços perquè l'avantprojecte tiri endavant i prestar tota la nostra col·laboració als serveis tècnics de la Generalitat.
Molt bé, perfecte. Doncs estarem pendents d'aquestes novetats que vagin sortint durant el 2022. Estefania
Molt
Molina,
bé.
Membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, moltes gràcies per passar per Ràdio Capital i que tinguis molt bon any nou.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies pel seguiment que esteu fent del projecte i que també passeu unes bones festes i un feliç 2022.
Gràcies. Doncs fins aquí aquest programa especial sobre el medi ambient al Baix Empordà el 2021. I és que l'any s'acaba, però com hem vist al llarg d'aquest programa, ens espera un 2022 molt interessant pel que fa al medi ambient. Caldrà veure com evolucionen alguns dels projectes més importants. Es tirarà endavant el Parc Eòlic Tramuntana? Què serà de les al·legacions que alguns ajuntaments del Baix Empordà han presentat al Pla Director? Quins seran els resultats de l'estudi sobre el tren tram de la Costa Brava? Són preguntes que s'aniran resolent durant el 2022 i a Ràdio Capital hi serem per explicar-ho tot. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu un molt bon any nou.
El Baix Empordà, el 2021-2022.